conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Doncs sí, senyor, benvinguts a tots, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Benvinguda, Teresa. Què tal?
Benvingut a tothom.
Benvingut al nostre cercador.
Benvingut, Xavi.
Doncs molt bé. Estem els tres ja aquí. El qui us parla, Xavi Casas, el control tècnic, el Jordi Puy. I en 3 segons comencem el nostre programa d'avui.
Això és Espai Vital.
I Espai Vital, avui convidem a Raquel Dicknares, a la qual li vam fer una entrevista de l'associació ABB. Escoltem-la.
Més del 80% dels casos d'obesitat ansiosa infantil juvenil que es tracten només mitjançant una dieta fracassen.
Sí.
Molt bé, per què us ho dic, això? Aquesta persona que heu escoltat per telèfon, ella és la presidenta de l'associació Fundació, perdó, ABB. Ella es diu Raquel Guinare, Linares, és la presidenta i amb ella la saludem. Hola, Raquel.
Hola, hola.
Hola, què tal? Raquel, és veritat això?
Sí, la veritat és que tots els casos d'obesitat infantojuvenil que ens estem trobant, d'obesitat ansiosa, la majoria només indicant que es faci dieta o activitat física, que és totalment necessari perquè aquests joves i aquests infants, no?, vagin de pes, no és suficient, perquè hem de veure també quina és la causa de que aquests nens tinguin tantíssima ansietat per arribar a tenir un problema d'obesitat sent tan joves, no?
Mm-hmm.
Per tant, sí que et dones compte que a part d'educar amb uns hàbits alimentaris adequats i amb una activitat física, treballar molt amb els pares perquè aprenguin a posar uns límits adequats, en aquest cas amb el tema del menjar, un treball psicoeducatiu amb els pares, necessitem també veure una mica què és el que passa, no? Perquè cada vegada més ens trobem que aquests infants, no?, degut al sobrepès, han tingut un rebuig amb el seu àmbit escolar. Això els ha generat un problema de, en molts casos, a vegades, d'aquest bullying que sentim tan famós, no?, un tema d'una baixa autoestima, un sentiment de rebuig per culpa del seu pes i del seu cos o del seu sobrepès, en aquest cas. Això els provoca tenir molta més ansietat i canalitzar-ho com? Fugint, o bé amb els ordinadors, o bé amb la tele, i anant a la nevera i menjant més.
Ahà. És una de les fites de la fundació que vostè presideix.
Sí,
no?
Sí.
Molt bé. Els trastorns alimentaris, quan parlem de trastorn alimentari, no solament estem parlant de les persones obeses, sinó bé també al contrari, no?
Sí, sí, sí. En general, els trastorns alimentaris és els que hem sentit parlar més vegades, que és l'anorèxia, que és quan deixen de menjar per baixar molt de pes, per controlar, perquè volen arribar a un pes molt prim, però en el fons també és una persona que està patint molt a nivell emocional, se sent malament amb ella, té una autoestima molt baixa, i com és molt exigent i molt perfeccionista, aquesta dieta que inicia la porta fins a un extrem que se li escapa de les mans.
Mm-hmm.
També és una vàlvula d'escape, buscant amb el pes baix, no?, amb el seu cos, un cos prim, busca la seguretat que no té.
Molt bé, són persones que es veuen realment bé quan fan això. És a dir, que una persona pot ser molt, molt prima, però a través de la seva psique ella veu que està bé, no?
Sí.
Una cosa així.
Clar, elles no, o sigui, per molt que estan baixant de pes, si arriben a tenir un pes molt baix, quan es miren al mirall continuen veient-se grasses, no? Com que no acaben de sentir-se bé mai amb el seu cos. L'altra cara de la moneda d'aquest trastorn alimentari seria la bulímia, que és quan realment intenten fer aquesta dieta però no poden perquè tenen gana i tenen molta ansietat, mengen més del compte i després doncs, bueno, busquen qualsevol recurs per compensar aquests atracons, aquests afartaments que han tingut, no? Llavors, sense saber totes les conseqüències, comencen a vomitar, a prendre laxants, sense tenir en compte que això els destrossarà per dintre, les dents, i, bueno, i problemes importants com poden ser problemes cardíacs. I ara, cada vegada més, estem veient casos de persones d'obesitat ansiosa, o sigui que la causa de la seva obesitat o el seu sobrepès és un problema també de fons psicològic, no?, d'ansietat.
Suposo que un dels tractaments més immediat és parlar amb un psicòleg i posar-se en mans d'un psicòleg per aquest tractament.
Clar, d'uns especialistes, en els quals només, no només es dediquin a treballar tot el que té a veure amb la dieta i amb el pes, que això és molt important i clar que s'ha d'ordenar perquè no tinguin problemes físics més endavant, però sobretot al mateix temps donar un recolzament psicològic perquè aquesta persona pugui fer aquesta dieta, pugui complir aquesta activitat física i puguem ajudar-lo a que tingui una autoestima molt millor, no?
I és per això que creeu la Fundació ABB, sí, que deu ser Anorèxia...
Anorèxia Bulímia Barcelona, perquè la base, la mare de la Fundació està aquí a Barcelona per molt que té actuació a nivell nacional.
I vostè, senyora Linares, sí, per què va crear aquesta fundació o va sortir com a presidenta d'aquesta fundació?
Mira, jo portava molts anys, 17 en concret, treballant amb la clínica en trastorns alimentaris i realment veies com que, bueno, després de tants anys jo tenia la sensació de que l'any 2000 canviaria de malaltia, no? En canvi, la realitat és que no, veus que cada vegada hi ha més casos, veus que cada vegada afecta més a diferents, abans era classes més elitistes, s'arriba a totes les classes socials, i com que afecta cada vegada a gent més jove, a gent més gran, llavors, bueno, va sortir l'iniciativa d'una sèrie de professionals i de pares, de pacients que havien sortit d'aquest problema, i d'algunes expacients també, de crear una fundació que es dediqués sobretot a previndre i intentar treballar tant a nivell escolar com a nivell mèdic, uns sectors protectors perquè els joves tinguin una mica més de recursos i no s'agafin a una vàlvula inadequada com podria ser un trastorn alimentari, que és una dependència com qualsevol altra addicció.
Quins són els factors que intervenen a l'hora de prevenir aquesta malaltia?
Mira, primer els factors que s'han de treballar amb els joves, que són els factors protectors, que et prevenen de tenir un trastorn alimentari, de tenir un problema d'addicció, un problema d'aquests que ara estem sentint tant de dependències, no? Sí. De violència de gènere, etcètera, etcètera, no? Són, sobretot, el tenir una autoestima adequada, el poder tenir, expressar el que sents, aprendre a expressar el que sents és bàsic perquè el teu nivell d'ansietat o d'agressivitat baixi molt, perquè aprens a poder-te desangoixar d'una forma adequada, que és comunicant-te, a tenir un sentit crític davant de tots els missatges i tots els inputs que tenim per totes les vies, no? Per totes les vies, per la publicitat enganyosa, per moltes coses, i, bueno, i la part més important és que puguis tenir una educació una mica educant valors, no? Que les persones comencin a valorar pues, aspectes molt més profuns i més interns de la persona que no tot lo extern i lo superficial. Llavors, clar, estem tots una mica ficats en una societat en la qual ha perdut hi ha una manca de valors importants, valors personals.
I senyors, el 80% és per pensar-s'ho. Escolti'm, aquesta associació pot acostar-s'hi qui vulgui, no?
Sí, sí, sí. A més hi ha un telèfon per resoldre dubtes, tant a tot tipus, a pares que puguin tenir dubtes d'algun tipus, és el telèfon aquest, el 93, el 317-6223, per resoldre inclús bueno, pues coses que fem a vegades pues que necessiten algun tipus d'orientació, que no saben com actuar en un cas concret. Sí, 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 no. Es dona assessorament, és un assessorament gratuït, d'orientació, i s'indica els casos que veiem que realment aquesta persona ja el problema està molt instal·lat o realment té un problema que necessita ajuda, pues llavors se li indica fer tractament, no? Però amb tota la part que té a veure amb orientació, és un suport que realment va molt bé, perquè són problemes que si es detecten a temps es resolen molt ràpid. I si s'allarguen amb el temps, es fan crònics. O sigui que és una malaltia que es recupera si es detecta aviat. Tant sigui el problema d'obesitat ansiosa com l'anorexia i la bulímia. Són malalties totalment reversibles. No?
Molt bé, és crònic aquesta malaltia?
No, és crònic si s'allarga molt amb el temps. Estem parlant de 15 anys d'evolució. Podríem estar parlant de cronicitat.
Quan se sap que un nano, per exemple, està patint bulímia o anorèxia?
Aviam, el que hem de veure, principalment els pares, és observar si ha canviat molt els seus hàbits alimentaris, que de cop i volta comença a tenir moltes manies i a reduir moltes quantitats d'aliments i qualitats d'aliments. Després, que està parlant sempre de que se sent grassa o que se sent gras, afecta més a les noies que als nois, controla molt el que pesa, o sigui que hi ha hagut un canvi molt important. No que estigui qualsevol adolescent pot dir, ai mira, tinc una mica de panxa, però veus que potser un dia sí que vol que li facis verdura i planxa, però que després veus que menja normal, no? Que vol cuidar una mica i fa una mica d'esport, però dintre del normal. El tema és quan això es porta en un extrem, quan realment no vol menjar quantitats normals, es comença a saltar molts aliments, comença a fer activitat d'una forma obsessiva, això seria més amb els casos de l'anorèxia, i això provoca, el següent signe de detecció seria que provoca una baixada de pes important. Per tant, es veu de seguida, no? I en el cas de les noies, perden el període de la menstruació. En el cas de la bulímia és més difícil de detectar perquè no hi ha un pes que baixi molt, però en canvi sí que veus que, potser per la nit desapareix menjar de casa i la nena sempre està preocupada perquè no vol engreixar-se o el nen, i per la nit es pega tracons.
Això, perdoni, és que ja que estem a la ràdio i ens està escoltant molta gent, estic molt segur que molta gent no sap exactament què és el que passa amb la bulímia. Suposo que és menjar molt, mengen molt els nanos o els homes o les dones, que pugui haver, mengen molt i després ho vomiten.
Sí, aviam, en el cas de la bulímia, el que realment defineix la bulímia és, són persones que estan molt preocupades també pel seu físic, que també volen aprimar-se, que intenten seguir una dieta però que a vegades no la poden mantenir perquè tenen ansietat, i llavors un dia comencen a menjar i a pagar-se un atracón, un afartament, de tots aquells aliments que s'han prohibit durant la dieta. Clar, el sentiment de culpa és molt gran i llavors és quan comencen o bé a vomitar o a prendre laxants i entren dintre d'un cercle viciós. Sempre pensant que serà l'última vegada que ho facin, però es va allargant amb el temps. Normalment són persones que tota aquesta conducta ho porten d'amagat, per tant, jo sempre dic que la bulímia és el secret que pot arribar a matar, perquè la persona ho porta amagat, la família, vulguis o no, les nenes o els nens dinen a l'escola, després a casa potser només fan una ingesta al sopar, ja ho fan d'una forma que s'inventen excuses per anar al lavabo després de sopar, i com van tenint atracons, tampoc tenen una davallada de pes tan gran com perquè realment detectis que té un problema. Sí que es detecta perquè canvia molt l'humor, estan una miqueta més irritables, més agressives, però la bulímia a vegades costa molt més de detectar, perquè en el cas de l'obesitat, per exemple, l'obesitat ansiosa, doncs clar, arriba un moment que veus que la teva filla o el teu fill s'engreixen molt, per tant, visiblement l'anorexia i l'obesitat és molt més fàcil de detectar, perquè veus que, atenció, que no pot ser, que està molt, molt baixa de pes en el cas de l'anorèxia o molt en sobrepès en el cas de l'obesitat ansiosa.
Molt bé. Aquells signes primordials que un pare pot veure amb els seus fills claus per dir que aquesta nena té anorèxia o té bulímia?
Els claus principalment és, en el cas de l'anorèxia seria valorar una mica això, com és la seva conducta alimentària, veure com està el seu pes, valorar si en el cas de les noies manté les seves regles, la seva menstruació d'una forma regular i sobretot també veure una mica si realment ha canviat molt el seu estat d'ànim, està molt més tancada i molt més aïllada. I fa moltes referències a aquesta gorda per molt que estàs veient que està prima. En el cas de la bulímia, com dèiem abans que era una mica més complicat, seria observar molt. També veus que la teva filla parla molt del seu cos, que no se sent bé, està molt més irritable, molt més impulsiva, i per una altra banda veus que durant el dia et fa fer una dieta perquè li facis una dieta, que vol fer dieta, i per la nit o en algun moment desapareix molt de menjar, no? Que a vegades moltes famílies pensen, bueno, que bé, mira, perquè encara que sigui, menja, no? Sí. Però resulta que no, perquè està menjant d'una forma descontrolada i s'acaba amb els paquets de galetes o les tabletes de xocolata, i observar si després d'aquestes ingestes va al lavabo. Si sempre, a lo millor d'un dinar de diumenge familiar, sempre per una excusa o per una altra, justament després de dinar va al lavabo. Aquest seria un signe molt significatiu amb la bulímia.
I que abans de que es faci crònic, sí, doncs més val assessorar-se, sí, i qui millor que la Fundació ABB per la bulímia i l'anorèxia, sí, que és un telèfon que ens ha donat la seva presidenta, Raquel Linares, que és el 93-317-62-23. Repetim, 93-317-62-23. Raquel Linares, molt moltíssimes gràcies per atendre la trucada d'Espai Vital.
Vale,
i esperem que arribi algun dia que això no passi mai més.
Ai, ojalà. El canvi és un canvi social, eh?
Mm-hmm.
Saps? El canvi l'hem de fer una miqueta tots.
Jo estic segur que ho podem fer.
Sí,
Raquel Linares,
sí,
gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Bon dia.
Adéu, adéu.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Molt bé, continuem a l'Espai Vital. Després dels trastorns alimentaris que produeixen el problema de l'anorèxia i la bulímia, és el moment de parlar de solidaritat. Però avui és realment especial. El Xavi Roldán, que és l'habitual de la solidaritat dins del programa, ens ha construït un muntatge per parlar-nos de la manca d'aigua i què passaria si faltés aigua d'aquí a molts anys. Sembla que el document és de l'any 2070 o 2071, és a dir, parlant en clau de futur, què passaria si no plogués, seguint com estem ara mateix, que de fet ha caigut quatre gotes, però no n'hi ha prou per planar pantans. Doncs molt bé, aquest reportatge ens el presenta el Xavi Roldán.
Este documento fue publicado en la revista Crónica de los Tiempos en abril de 2002. El texto ha sido ligeramente modificado para su adaptación a la radio.
Lo que van a escuchar a continuación es una grabación en XPV-13 para la cadena interestelar de radio digital Sound HP-12 de una ciudadana antes de morir. Es un mensaje para que cualquier generación de humanos nunca olvide y lo pueda seguir transmitiendo.
Estamos en el año 2070. Acabo de cumplir 50 años, pero mi apariencia es de una persona de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas de esta sociedad. Antes, todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas, algunas, tenían bonitos jardines. Y yo podía disfrutar de un baño o una ducha durante una hora. Ahora, usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar e hidratar la piel. Antes, todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia por falta de agua. Antes, mi padre lavaba el coche con el agua que salía de una manguera. Hoy, los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían: cuide el agua, no la malgastes. Pero nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se terminaría. Ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias, son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de un salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 80% sintética. Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy, solo puedo beber medio vaso. La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura. Hemos vuelto a los pozos ciegos, cámara séptica, como en el siglo pasado, porque las cloacas no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas que no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera. Por la sequedad de la piel, una joven de 20 años tiene la apariencia de una de 40 años. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también está degradado por falta de árboles, lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. Como consecuencia, hay muchos niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno hasta cobra por el aire que respiramos, 137 metros cúbicos por día por habitante y adulto. La gente que no puede pagar es retirada de las zonas ventiladas, que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No son de buena calidad, pero se puede respirar. La edad media de las personas es de 35 años. En algunos países quedaron manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente vigilado por el ejército. Aquí, en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía de que había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, le describo lo bonito que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño y poder pescar en los ríos y en las represas, beber todo el agua que quisiese, y lo saludable que era la gente. Entonces ella me pregunta: «Mamá, ¿por qué se acabó el agua?» Yo siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente, o simplemente no nos tomamos en cuenta tantos avisos y advertencias. Ahora nuestros hijos están pagando un precio muy alto. Sinceramente, creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente ha llegado a un punto irreversible. ¿Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto? Cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra.
Doncs molt bé, ja ho veieu, sigueu conscients de que heu de tancar l'aixeta, que sobretot l'altre dia m'ho van dir, clar, la gent no és conscient de l'aigua que llancem tontament. Heu pensat que la banyera, per exemple, la banyera, la dutxa, i que el vàter és on més aigua gastem de la casa? Ja la teniu preparada, vosaltres, la casa, o no?
Jo sí. Sí? Mira, en el lavabo, sí, on bate la cisterna, i poseu una ampolleta amb aigua allò petita, allà posada.
Molt bé.
I així, quan tireu de la cadena, no marxa tanta aigua, perquè quan se'm omple,
sí,
no s'omple fins al perquè com que ja n'hi ha un puesto que encara hi ha una cosa que priva que s'ompli, pues no es gasta tanta aigua.
Molt bé.
Si és un quart de litre o un mig litre cada vegada que es va al lavabo, que es pot aprofitar un vàter, pues després en el lavabo i la cuina es posa aquella...
Sí, amb el difusor d'aigua, no? El difusor, sí. A Cerdanyola, no vaig errat, qualsevol persona que vulgui un difusor d'aigua d'aquests que parlem per collar l'aixeta, li donen gratuïtament,
sí,
l'Ajuntament.
Sí, aquí també van donar-ne un.
Aquí també, no?
Per la cuina sí, va bé.
Veus, si no, si fem coses i no...
I ara
ni, n'assabentem, què?
Que ha plogut aquests dies,
sí.
Tenim ple de galledes allà fora al pati perquè va caient l'aigua que ens ompli. Per quan puguem regar les plantes, doncs amb aquella aigua regar les plantes.
Molt bé, molt bé. La Teresa és ecològicament ecològica. Sí, senyora, molt bé. I tu, xiquitín, tu no fas res.
No. Sí, bàsicament. Segueixo les instruccions de...
No, perquè com també, si, si teniu el calentador molt apartat de la dutxa i a vegades surt encara, voleu aigua calenta i surt freda, aquella aigua l'aprofitem en galledes, la guardem i allà un moment allà, i per fregar terra,
molt bé.
Per tirar el vàter, doncs es pot aprofitar.
Teresa, no, no sabia jo que està basant teva tan ecològica.
Oh, i a casa meva ho són tots.
No ho
si
sabia.
Si ho sabies.
Feu el triatge de les escombraries?
Sí.
Les ampolles de vidre a un costat,
sí,
el paper
sí.
I l'orgànic amb un altre.
I l'altre, sí senyor.
Molt bé, i l'orgànic per fer adob.
I encara te'n diré un altre. Si fregeixes
sí.
Peix sí. I aquell oli no és gaire brut i vols aprofitar-ho per no llançar-lo i tires com haig de fer una altra cosa i tires una miqueta de pell de llimona
sí.
O de poma
sí.
I allà hi pots tornar a fregir una altra classe de peix o carn que no que farà gust de peix.
Ah, mira, bon truquet. L'has aportat, Jordi? El Jordi Puy és el nostre tècnic i és un gran cuiner. Més que res perquè s'ho ha de fer ell, no?
Clar.
I ja apunta't aquest truc,
I ja està per fregir, també si pots tirar-hi un tros de llimona, allò de pell.
Sí.
No, el pis no agafa pudor de fregit.
Ai, doncs mira, apuntem-ho perquè és interessant. Senyors, continuem endavant. Estem a Espai Vital, recordin, per Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio TNT Trinitat Nova.
Això és Espai Vital.
Doncs molt bé, i parlant de pobles que conformen l'Espai Vital, anem a fer una roda informativa a veure com estan les coses. Comencem per Cerdanyola, allà està el cap d'informatius, el Xavi Poza, que ens dona ja aquesta crònica.
Cerdanyola ha acollit la jornada Ascent cap al Cent que organitza la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels ajuntaments implicats en aquesta iniciativa. El nostre municipi ja fa 3 anys que hi participa en aquest programa en què les poblacions s'organitzen caminades pel seu territori adreçades a la gent gran. A aquestes activitats assisteixen 50 persones de cada municipi, en aquest cas 50 persones de Gavà, de Torroelles, de Llobregat i de Palau de Solità de Plegamans, de cadascun d'aquests 3 pobles. Pel que fa als participants de Cerdanyola, s'ha tractat de 50 persones dels grups de Fitness Gent Gran i Fitness Salut del complex esportiu de Can Xarau. La coordinadora d'aquesta jornada a Cerdanyola i cap de Can Xarau, Montseluque, explica que l'objectiu d'aquesta activitat és que la gent gran practiqui esport al mateix temps que gaudeix de les visites del municipi i de la companyia d'altres persones. La jornada l'organitza a Cerdanyola l'àrea d'esports de l'Ajuntament, però el recorregut l'han treballat en col·laboració amb els alumnes de Can Xarau. Albert Canet, alumne i autor de l'itinerari, explica que la passejada ha recorregut el parc de Collserola i ha estat un circuit suau i adaptat per tothom. Xavi Poza des de Cerdanyola Ràdio.
Gràcies, Xavi. Anem cap a Ripollet. Allà hi és la Franzina Ricard.
Bona tarda, Xavi. El passat dimecres 16 d'abril va començar a Ripollet el segon taller dirigit a pares i mares d'alumnes de primer a quart de primària sobre la comunicació entre pares i fills. Aquest taller està inclòs en el programa d'Educació per la Salut organitzat per la Regidoria de Serveis Socials. El curs, que va comptar amb la presència d'una quinzena de participants, va tractar els temes de la relació entre pares i fills, els hàbits d'estudi, les mentides i els moments d'oci i els videojocs. El primer taller es va realitzar a principis d'abril sobre els hàbits bàsics d'alimentació i anava dirigit a pares i mares d'alumnes de P3 a P5. El tercer taller se celebrarà els propers 28 i 30 d'abril i el 5 de maig i va dirigit a pares i mares d'alumnes de 5è i 6è de primària sobre els canvis a la preadolescència. Tots aquests tallers tenen lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet de les 3 i quart a les 5 menys quart de la tarda. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
Bona tarda i gràcies, Francina. Anem de seguida, si no m'equivoco o vaig errat, a Montcada. Allà es troba la Pilar Avian.
Salutacions des de Montcada, Xavi, a tots els oients de l'Espai Vital. Avui us parlarem d'una iniciativa de l'associació Adimir que està destinada a incorporar les persones discapacitades al món laboral. L'entitat vol fer un llistat de discapacitats psíquics, físics i sensorials que estiguin disposats a treballar en una empresa de Montcada i Reixac. Un cop disposi d'aquestes dades, Adimir farà una petició formal a Promoció Econòmica perquè contacti amb empreses interessades a contractar aquestes persones. Segons ha explicat la portaveu d'Adimir, Carolina Ibáñez, això no és cap oferta de treball, sinó un primer pas per assolir un dels objectius que té l'entitat, que és la inserció laboral de persones amb discapacitats dins d'empreses de la població. Les persones interessades poden fer arribar el seu currículum indicant les tasques que poden realitzar a la Casa de la Vila, al carrer Major 32, o bé a l'adreça electrònica adimir@hotmail.com. També poden consultar el web adimir.moncada.cat, on trobaran un model de currículum per omplir. El termini de recollida de dades acabarà el 5 de juny. Això és tot des de Montcada.
Moltes gràcies. Anem corrent cap a Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera.
Bona tarda. Fa uns dies la Lliga Reumatològica Catalana Sabadell va organitzar a la nostra ciutat de Barberà del Vallès una xerrada per tal d'explicar què és l'artrosi i les seves conseqüències. La conferència va anar a càrrec del doctor Enrique Casado, un reumatòleg de l'Hospital Partaulí de Sabadell. L'artrosi és la malaltia reumàtica més freqüent. Se sap que Espanya la pateix fins a un 16% de la població major de 20 anys i d'ells les 3/4 són dones. És una malaltia produïda pel desgast del cartílag, un teixit que fa d'amortidor protegint els extrems dels ossos i que afavoreix el moviment de l'articulació. Quan el cartílag es desgasta va perdent elasticitat i força, arribant a provocar un mal funcionament de l'articulació. Com a conseqüència apareix el dolor i la dificultat per moure's. L'artrosi pot afectar qualsevol articulació del cos, no obstant, la més freqüent són l'artrosi d'esquena, que sol afectar el coll i a la zona baixa de l'esquena, l'artrosi de maluc i de genoll, l'artrosi de mans i peus, que sol iniciar-se també a partir dels 50 anys. L'Associació de Veïns de Can Llobet va organitzar aquesta xerrada, que es va dur a terme a la seu de la seva entitat al carrer Enric Granados, número 68. Des de Barberà és tot.
Molt bé, de Barberà a Santa Perpètua, Estrella Núñez.
Hola, Xavi. Avui us expliquem una notícia important per a totes les persones a les que es dedica aquest espai vital. L'Ajuntament de Santa Perpètua i diverses empreses del municipi han posat en marxa un servei de microbús que transporta joves discapacitats psíquics a centres ocupacionals del Vallès Occidental. Els usuaris d'aquest servei no disposen d'autonomia suficient per anar sols als seus centres d'ocupació o de formació. El vehicle amb capacitat per a 9 places estarà a disposició del municipi durant 3 anys gràcies al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa Visiocom. En aquest projecte participen les empreses Acabados Aeroprint, Carse Mofimàtica, Dicu, IB Electricitat, Mobles i Fusteria Fredera, Policlínica Pere Grau, Serge B, el Patronat Municipal d'Esports i Ràdio Santa Perpètua. El microbús realitza des d'aquest mes d'abril un viatge al matí per recollir els usuaris i dur-los als seus respectius centres i una a la tarda per retornar-los a casa. Per ara són 4 les persones que es beneficien d'aquest servei de transport adaptat. L'Ajuntament també ha signat un conveni amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua, a través del qual el conductor i l'ajudant d'aquest microbús són 2 membres de l'entitat. La regidora de Benestar Social, Carmen Garrido, explica que es va pensar en membres de Protecció Civil perquè tenen la formació adequada. Garrido també ha agraït les aportacions de les empreses patrocinadores que fan possible aquest servei social per a discapacitats. Un microbús patrocinat per 7 empreses locals i l'Ajuntament transporta a joves discapacitats psíquics a centres ocupacionals i formatius del Vallès Occidental. Per ara són 4 les persones que es beneficien d'aquest vehicle que té capacitat per a 9 viatgers. El viatge oficial inaugural amb les autoritats municipals està previst per al dia 29 d'abril. Amb aquesta important notícia per al col·lectiu de discapacitats perpetuencs, ens acomiadem fins la setmana vinent. Adéu, Xavi.
Adéu, Estrella. Anem per l'última de les emissores que conformen Espai Vital. És Ràdio TNT, des del barri de la Trinitat Nova de Barcelona. La corresponsal és la Marta Mancebo.
Hola, Xavi. Avui des de Ràdio TNT Trinitat Nova parlarem de la memòria històrica virtual, un projecte de la Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes en el que ja han participat un grup d'alumnes d'educació d'adults de Trinitat Nova. La memòria virtual de la gent gran pretén ser un projecte multimèdia socioeducatiu en què persones grans treballen per la recuperació de la memòria històrica de la ciutat de Barcelona a partir de les trajectòries vitals d'aquestes persones grans. Mitjançant entrevistes presencials i comunicació per internet, un grup de voluntaris elaboraran la memòria o biografia de persones grans per publicar-la a internet. Es pretén apropar les persones grans a les noves tecnologies i que descobreixin les possibilitats de comunicació que els poden proporcionar. Com a resultat d'aquest procés, es formarà una web de la memòria històrica virtual, una base de dades a internet que contindrà les aportacions de totes i tots els participants. Aquestes disposaran d'informació, eines i propostes que els estimularan a generar un intercanvi de vivències amb la intenció de consolidar una comunitat de comunicació i d'aprenentatge. Sembla que la història la construeixen els grans homes, les grans gestes, els noms dels que apareixen a les enciclopèdies i els llibres de text. Cal adonar-nos que la història es construeix amb la vida de cadascú i que tots i totes participem dels esdeveniments i les fites històriques del nostre entorn i temps. La nostra memòria és plena de records i experiències personals que alhora pertanyen a un veïnat, a un poble. I quan la memòria ens falla, tots tenim documents escrits, artístics, gràfics, per recordar-nos una data, un fet, una anècdota. Recuperar la memòria històrica a partir de l'experiència personal i fer el treball de recollir i contrastar informació en diferents suports, organitzar el material i elaborar-lo de manera que pugui ser entenedor i finalment exposar-lo, publicar-lo a internet, té un resultat molt gratificant. Un mateix se n'adona que és important el que coneix, el que ha viscut, el que recorda. Hi ha un autorreconeixement i un motiu d'autovaloració de la pròpia vida. Doncs això és tot des de Ràdio TNT. Gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
Estàs escoltant Espai Vital.
S'acosta sigilosament el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano, no sé què, no sé quantos, que ens vol llegir aquelles tres notícies que ha trobat interessants dintre del blog d'Espai Vital.
Sí.
Que si vosaltres voleu saber quina és l'adreça del blog, apunteu. És les 3 W punt ràdio guió espai guió vital punt blogspot. No, com no? blogspot.com. Ara sí. Ràdio guió espai guió vital punt blogspot.com. Molt bé, un cop accediu, us hi fiqueu a favoritos i li poseu un títol: mi gran favorito d'Espai Vital. I ja està, després només apretant allò ja accedireu a la plana. Molt bé, doncs arribat a aquest punt del cercador, anem per la primera notícia, que ens parla de l'Alzheimer. De fet, cursos per aprendre a conviure amb l'Alzheimer.
L'Alzheimer és una malaltia degenerativa que afecta entre un 10 i un 12% de la població espanyola i per la qual encara no hi ha una solució. A Gavà, en el Baix Llobregat, l'associació La Faga organitza cursos per a aquelles persones que tenen al seu càrrec algun afectat per aquesta dolència. Durant 4 sessions, els assistents en aquests cursos reben tota informació necessària per millorar tant la qualitat de vida del malalt com la seva pròpia. La FAGA assegura que els grups d'ajuda i aquest tipus d'iniciativa són una eina bàsica per a aquells familiars que no saben com afrontar la malaltia. Parlar amb altres persones que han viscut les mateixes experiències és una de les millors teràpies per superar els moments de crisi. Per aquest motiu, l'associació ofereix un espai on es poden compartir les vivències i les inquietuds amb altres familiars en la mateixa situació.
Molt bé, i seguim per altres notícies arribades al nostre estudi. I això va relacionat una mica amb tu, Teresa.
Ja ho he vist.
Ja ho has llegit? Ja ho has vist, no? A veure si esteu més informats que jo. Cada 6 minuts es produeix un ictus a Espanya.
Cada 6 minuts es produeix un ictus a Espanya, una malaltia que afecta el cervell i que es produeix per problemes de circulació, segons va afirmar la Federació Espanyola d'Ictus, FEI, que va subratllar també que aquesta patologia és la primera causa de mortalitat en dones i la segona en homes. La FEI, presentada fa uns dies a Madrid, aglutina totes les associacions de pacients i es constitueix per a conscienciar la població general sobre aquesta malaltia i millorar la situació dels afectats, al voltant d'un milió en aquest país.
Molt bé, anem a per l'última de les notícies destacades del bloc d'Espai Vital. Curiosa, un de cada cinc ciutadans té problemes de salut per l'excés de soroll. I és que avui en dia el qui no dorm és per soroll.
Eh? O que no té son.
O que no té son, clar. Molt bé, anem amb la notícia.
La meitat dels ciutadans espanyols pateixen molèsties a causa del soroll dins de casa seva i més d'un 17% ha vist afectada la seva vida diària per aquesta causa. I és que està demostrat que un excés de soroll pot provocar ansietat, estrès, falta de concentració, irritabilitat, insomni, mal de cap i problemes de memòria, entre altres símptomes. Així es recull en un informe del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions, elaborat amb el dia amb motiu del Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll, i on assegura que Espanya és el segon país del món més sorollós, només superat pel Japó.
Doncs ja ho veieu la importància que té el soroll amb la vida de la persona. De fet, els que fem ràdio i tenim posat els cascos tot el dia, això ens deixa sordos, eh? Això hem de dir-li a l'empresa que escolta'm.
Et diria, no facis.
Home, sobretot si tens algun símptoma d'aquests, o sigui que ja...
Sí, home, a mi, de moment, aquest programa em permet dormir. Jo no sé si a vosaltres...
No, jo també.
Vosaltres ronqueu més que ningú.
Sí, home...
Anem a fer una mica més de soroll, però de panxa i de parla. Anem a parlar del menjar que ens porta la Teresa Diviu.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
I per menjar destacar, Teresa, que ens portes avui?
Avui un filet de porc, o solomillo, que vull dir allò que n'hi ha que ho entenen més per solomillo, o filet. Filet de porc, que és el més tendre del porc, que és un filet que pesa uns 600 grams.
Mare meva, collons, quin tros de carn, eh?
Bueno, però esclar, un tros de carn que ha de ser per 4 persones.
Ah, bé, com bé, que per 4 persones?
No, aquest sempre s'ho altre gaire.
És un golafre. És un golafre. El nostre cercador, mantenir, dona-li un
mira,
tros de carn.
Mira, jo et dic un tros de filet. Vull dir, el filet pesa 6 o 700 grams. El que pot rostir-lo tot sencer i després tallat a trossos i agafar la salsa. Però, esclar, jo ho diré que la comprin que no pot tallar-s'ho a la mateixa tocineria que li facin de 4 trossos. I així serà com si fos un pollastre rostit, que cadascú que agafi un tros i s'ho mengi rostitet.
Molt bé. Com ho fem, això?
Mira, posem Teresa. Escalfar el forn.
Sí.
Agafem una cassola de terra o de ferro.
Xiquitín, encén el forn. Encén-lo ja.
Sí, encén-lo, va.
Va, vale.
La cassola de terra i posem oli, un patricó d'oli.
Què és un patricó, Teresa?
250 grams.
Vale. És bueno, que és com lo de filet de porc, sí, sí. És el mateix, un patricó, jo no ho havia sentit mai.
Una quarta.
Una quarta són 15 per mi, 15, ah, bueno. Que és un quart, no? 250.
Bueno.
Ens fotarem un lío al final, eh?
Sí, calleu, perquè si no encara em fareu a mi.
Atabalava.
Agafem i posem... Agafem dues cebes. Les cebes les feu en 6 trossos.
Molt bé.
Agafeu i la poseu allà dintre la cassola amb l'oli. I agafeu el tomàquet. El tomàquet també en 6 trossos allà dintre. Agafeu dos dents d'all i els partiu per la meitat. Allò, o en 3 trossos, com vulgueu.
Millor en 2, que així el que no li agrada ho treu ràpid.
És
no
això.
Troba. Veus? Veus com jo també, eh?
Allà dintre. La fulleta del llaurer.
Molt bé.
Partida per la meitat, o dues de petites. I un canó, un trosset de canyella, d'aquella de canó, saps?
Allò, ah, molt bé, sí, sí, sí.
A dintre. I poseu, ensaleu i pebreteu, allò, pebre, el filet. I ho poseu allà dintre. També, si voleu, agafeu una llimona i tireu un bon raig de llimona. Si agafa un altre costet.
A quina temperatura has ficat al forn, xiquitín?
Pues...
A quan l'has ficat?
250.
Ala, no
ala, tant. Que anima, ala, quan? Digue-li quan l'ha de ficar.
Mira, que la posin de moment a 180 per sota.
Doncs 180 per sota.
M'he passat tant, eh?
Vinga.
Agafeu la cassola, la tapeu i la poseu al forn.
Molt bé.
Al cap de mitja hora destapeu i li doneu una volta. Que veieu que ja està més d'això, baixeu una miqueta al forn,
sí.
La torneu a posar.
Molt bé.
Més de sang que es acaba de fer, poseu una paella al foc i fregiu cosa d'un quart de quilo de patates d'aquelles congelades que són rodonetes petitones,
sí.
Les fregiu.
Avui anem de quarts i quarteres.
Home,
eh?
Com vas dir que donés les... quantitat, jo ja ho dono.
Sí, sí,
si
sí,
veieu
sí.
Que no en teniu prou, doncs poseu mig quilo.
Una mica. Colló, quina mà de patates. Bé.
I ho remeneu, quan les tingueu ja quasi bé fetes, les traieu, les poseu en un plat. Que el rostit ja està fet, doncs aquelles patates les podeu posar en el dintre d'aquell rostit. Doneu unes voltes i podeu menjar allò, aquell tall rostidet, que podreu sucar amb aquell suquet pa i tindreu les patates per acompanyar-ho. I que us vagi bé.
Ai, que bo.
Hem parlat de soroll. Soroll és el que tinc ara mateix a les meves tripes. Teresa,
ai.
Avui dinarem això?
Jo no. Perquè jo tinc puré.
Tu tens
de
puré?
Carbassó i una hamburguesa a la planxa.
Oh, que bo! Ai, Déu meu, què hi farem? Cuina sana. Poca. Cuina sana és poca.
Poca, n'hi ha gent que fa poca.
Que n'hi ha poca, que n'hi ha poca.
Home, no. És rostidet, però és sa, això.
Sí, home,
perquè
clar.
Hi ha ceba, tomàquet, i l'all, el llaurer, el canyella... Doncs, tot el seu condiment, vull dir que d'això... Hasta hi poden afegir que tinguin farigola o romaní, allò, un brot de romaní i farigola dintre aquella cassoleta, que encara dona més bon gustet.
Pebre, sal, també.
Pebre i sal.
Clar,
sí.
Tot això és natural.
És natural.
Però de vegades les coses naturals també fan mal, no?
Home, és perquè tenen una causa o altra.
No, és un excés.
Ah, bé.
Un excés.
Sí.
Massa pebre, pues, massa sal...
Això jo ho dono pues, per un diumenge,
ah,
un dissabte que reuneix també ja tota la família, un sopar d'amics...
Ah, molt bé, molt bé.
Vull dir, és una cosa que pues, que quedes bé.
Doncs, Teresa, avui soparé això.
Pues ben fet.
Ja et trucaré si no me'n recordo d'algun condiment que haguem ficat. Molt bé. Marxem ja. Marxem. Mira'm aquesta música, escolta. Pim pam pum. Oi, tal que maco. Aquesta música és de Lluís Cortés. Ell és andorrà, ha guanyat diferents premis, és cantautor, música catalana, i aquest tema es diu Camina descalç. No sé, anem a escoltar-lo. Apa, fins la setmana vinent.
Rere el tronc de la més alta alzina s'alça un cos nu, el teu cos ple d'espines. Respires, prens alè, sospires, temps a bé. Ferides que són part del teu present,
cosmètica del teu comportament. Mira lluny, ves corrents, vens les ventades de vells temps. No miris enrere, lluita sol en calera. Estima tot allò que tens, no deixis mai de caminar descalç. No fos cas que prenguis mal. Nusos amb força estrenyen la vida. Records de paraules que et fan companyia. L'abraces en vols més, l'estimes a canvi de res. Les mans suen tant durant molt temps. Xiblades d'amor, històries que no entens. Mira lluny, ves corrents, vens les ventades de vells temps. No miris enrere, lluita sol a mig de l'era. Estima tot allò que tens, no deixis mai de caminar descalç. No fos cas que prenguis mal. Ves que les mancances són virtuts.
Les ventades de vells temps.